Benvingut, benvinguda al Barcelona Versió Original, un programa de Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona. Et parla Roberto Díaz des de l'estudi de ràdio de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Recorda que el Barcelona Versió Original és un programa documental, col·laboratiu i de proximitat que vol apropar-te a aquelles històries no tan conegudes, o sí, dels barris de la nostra ciutat. Un programa que fa barri i que pretén recuperar la nostra memòria a través de la veu dels veïns i les veïnes de Barcelona. L'objectiu de tot plegat és ser l'altaveu d'aquestes vivències col·lectives que conformen la història recent de la nostra ciutat. En aquesta tasca de redescobrir Barcelona, comptem, en la part documental, amb la col·laboració del taller d'història de la Societat d'Estudis de la Verneda de Sant Martí. A més, comptem en la narració del programa amb la Olga Miñana i en la part tècnica amb el Julián Figueras, la Bamba i l'Albert Fernández. En el darrer programa del Barcelona Versió Original et vam fer un petit tast de la història d'un mur. Un gran mur de color blanc, el mur de la discòrdia. Una escultura que presideix la plaça de la Palmera del districte de Sant Martí. Ara, en aquest segon episodi, farem un flashback per preguntar-nos el perquè de l'assistència d'aquesta obra d'art en el barri de la Palmera.
Com a conseqüència de les reivindicacions veïnals i de la implicació històrica en aquestes lluites de les noves forces polítiques del país, en la primera etapa dels ajuntaments democràtics començà un lent procés corrector de la manca d'infraestructures i dels serveis públics heretats de la dictadura. Es tractava de solucionar tota una sèrie de problemes urbanístics endèmics que s'arrossegaven des de feia anys. A Barcelona, el 19 d'abril de 1979, es constituïa el primer consistori democràtic encapçalat per l'alcalde Narcís Serra del Partit Socialista de Catalunya. L'any 1980, el nou consistori de la ciutat va engegar un nou pla urbanístic que, entre d'altres objectius, pretenia embellir i modernitzar els espais públics dels barris de la ciutat a través de grans projectes arquitectònics. Es tractava d'adaptar els barris de la capital catalana a la nova situació política, plantejant una altra urbanitat, un desenvolupament urbà que donés resposta a l'enorme volum de dèficits existents i que, a més, posés en valor la participació i el consens ciutadà. Juntament amb l'alcalde Narcís Serra, els impulsors de tota aquesta modernització, coneguda com a Model Barcelona, foren l'escultor Xavier Corberó, assessor de l'Ajuntament en temes d'art contemporani i, sobretot, l'arquitecte Oriol Buigas, aleshores delegat de l'àrea d'urbanisme de la ciutat. Un pla que tenia com horitzó la candidatura de Barcelona als Jocs Olímpics de l'any 1992 i, de retruc, la transformació de Barcelona de ciutat industrial a ciutat turística, tal i com la coneixem ara.
Amb aquest pla, Oriol Buigas es va proposar monumentalitzar la perifèria de Barcelona, per tal de reforçar els signes de la identitat col·lectiva i urbana d'aquests barris. I és que l'aleshores delegat de l'àrea d'urbanisme tenia la teoria que un barri, per sentir-se barri, havia de disposar d'un element representatiu que l'identifiqués col·lectivament i alhora el dignifiqués, per tal de dotar-lo d'una identitat urbana. Tot i que el barri de la Palmera ja tenia el seu símbol, la Palmera Centenària, avui dia desapareguda, i que, com hem dit, va donar nom al barri. Aquesta filosofia urbanística d'Oriol Buigas va portar a la creació d'espais públics presidits per escultures d'avantguarda als barris de la perifèria, com va succeir a la plaça de la Palmera.
En un dels seus viatges a Nova York com a representant de la ciutat, Narcís Serra va entrar en contacte, de la mà de Xavier Corberó, amb una de les figures més rellevants del món de l'art de The Big Apple, el galerista i representant d'artistes Joseph Hellman. En aquesta trobada, l'alcalde va demanar ajuda a l'influent galerista per dur a terme el seu pla d'envelliment i modernització dels barris de Barcelona amb escultures d'artistes avantguardistes nord-americans. Joseph Hellman va trobar la idea romàntica i idealista i es va comprometre a impulsar el projecte barceloní amb alguns dels escultors que representava. Un d'aquests escultors era Richard Serra. Aquesta col·laboració fou decisiva per a que tota una sèrie d'artistes cotitzats acceptessin participar en el projecte per a un preu simbòlic entre 10.000 i 20.000 dòlars per obra. A més de Richard Serra, escultors tan destacats com Ellsworth Kelly o Brian Hunt, entre d'altres, van acceptar l'oferiment.
Les obres d'aquests últims artistes les podem veure ben a prop, a la Sagrera i al Clot, respectivament.
Abans de tornar a Barcelona del seu periple a Nova York, Narcís Serra, també de la mà de Xavier Corberó, va contemplar, sembla ser que des d'un taxi, una de les obres més polèmiques de Richard Serra. Es tractava de l'enorme escultura d'acer en forma d'arc, Tilted Arc, instal·lada al Federal Square de Manhattan.
A modo de llegenda urbana, es comenta que un dels motius que va portar a Richard Serra a acceptar l'oferiment de fer una escultura per a la ciutat fou la coincidència de cognom amb l'aleshores alcalde de Barcelona. Sigui o no així, un cop Richard Serra va acceptar, els responsables de l'Ajuntament desconeixien què faria l'escultor, sobretot després del pressupost moderat del que disposaven. Bueno, més que moderat, escassíssim, tractant-se d'un escultor com Richard Serra, tot i que tenien al cap l'obra anteriorment esmentada, Tilted Arc, l'escultura pública de Richard Serra que, recordem, l'alcalde havia vist durant la seva estada a Nova York.
Un cop va acceptar realitzar una escultura a Barcelona, els responsables municipals van convidar l'artista nord-americà a la ciutat. En la seva estància a Barcelona, l'escultor va visitar l'espai que ocuparia la seva obra a la Verneda de Sant Martí, la futura plaça de la Palmera. Finalment, l'escultor va realitzar una versió low cost i diferent de la polèmica obra Tilted Arc. Richard Serra, en comptes de fer una escultura d'acer patinable, com la majoria de les seves obres, va optar per fer una enorme obra en formigó blanc amb pols de marbre. Aquest tipus de material, a més de ser molt menys costós que l'acer, garanteix una textura suau que dificulta l'adherència de tot tipus de pintades.
El fet de realitzar l'obra amb un material alternatiu a l'habitual fa que aquesta escultura perdi qualitat artística i tingui un aspecte de mur comú. Res a veure amb les obres originals i mediàtiques que acostuma a fer l'escultor. El preu de l'obra es va fixar en uns 20.000 dòlars, gairebé uns 3 milions i mig de les antigues pessetes. Xerrem del projecte de la plaça i de El Mur amb l'Àngel Fernández.
Una vez aprobado el proyecto de la plaza, ¿ustedes conocían el proyecto? ¿En algún momento los responsables municipales les comunicaron cómo sería la plaza? Es decir, ¿les hicieron partícipes?
En principio, cada uno presentamos proyectos. Mira, podía haber traído cada uno que
tengo. ¿A qué se refiere?
Cada participante. Lo hicimos público, que él que quisiera la plaza, que la pintara como quisiera y tal. Me acuerdo que había una que... Yo no me acuerdo. Una que era el cuadrado, había uno central, había en cada esquina para juegos para niños y tal, todo arbolado, con paseos, para aquí, para allá. Y era el que más me gustaba a mí. Otro, pues era boscoso un lado, en el otro tal. Se presentaron 8 o 10.
O sea, fue un proyecto participativo.
Sí, porque nosotros en la asociación quisimos que la gente participase sobre aquello, y sobre aquello lo presentamos. Pero entonces fue cuando Richard Serra estaba buscando un espacio para poner su proyecto. Y bueno, pues como el otro que había, que ahora todavía anda por ahí, me parece. Alguien nos habló de este proyecto y qué nos parecía, pero a nivel de arquitectos del ayuntamiento, ¿eh? Ah, pues bueno, es que si no lo tenéis mal, o sea, no se amenazaron así, es que si no queréis esto lo tenéis mal. Y lo miramos, bueno, estas tapias cortan la plaza, lo que pasa, ¿no? Y bueno, de pronto dice, bueno, pero si no hay otra opción, pues vale, pero es que hay que dar esta semana ya, vale, pues vale, aceptamos esto, y se aceptó.
Entonces sabían que había, se iba a construir la escultura como tal ja sabían cómo era.
Claro, lo vimos.
Aquesta fou la primera obra pública del reputat artista a Espanya. Abans s'havia parlat d'una altra escultura a Madrid, en concret a la plaça de Callao, però finalment el projecte no es va arribar a tirar endavant.
Als seus 84 anys, Richard Serra està considerat un dels millors escultors de l'actualitat. Podem trobar les seves obres en els més cèlebres museus i col·leccions privades del món. Recordem, a més, que Richard Serra és doctor honoris causa per les universitats de Yale, Londres i Navarra. És cavaller de l'Ordre de les Arts i les Lletres de França i també d'Espanya, i l'any 2010 va ser guardonat amb el Premi Príncep d'Astúries de les Arts.
Para hacer esta muralla
com es coneix l'escultura de Richard Serra a la plaça de la Palmera, consta de dos blocs de formigó armat blanc, circulars i concèntrics, de 53 metres de llarg i 3 metres d'alçada, que divideixen la plaça en dues parts.
La playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
Richard Serra va concebre la seva obra tenint molt present l'espai que ocuparia dins del projecte d'urbanització de la plaça. I és que el mur està inscrit dins del propi disseny de la plaça, ja que l'escultor va col·laborar de manera directa amb els arquitectes municipals que la van projectar, Bernardo de Sola i Pedro Barragán. Cal destacar que el projecte urbanístic de la plaça de la Palmera respectava la simbòlica palmera centenària, donant-li un cert protagonisme. De fet, el mateix Richard Serra va prendre la palmera com a punt de referència de l'espai on s'ubicaria la seva obra.
Es tracta del concepte Site Specificity, tan característic de les escultures de Richard Serra. L'escultor sempre ha defensat que crea les seves obres específicament per a l'espai on s'han d'ubicar. En el cas concret de les seves escultures públiques, aquestes estan determinades per la topografia i el context de l'emplaçament. És per això que no es poden desplaçar o intercanviar a l'establir vincles ferms i definits amb l'entorn que les envolta. Per a Serra, les seves escultures es converteixen en part de l'espai i fora d'ell perden el seu sentit i deixen de ser art. En paraules de l'artista...
Les meves escultures mai decoren, il·lustren o descriuen un lloc. Són el lloc.
Segurament, l'exemple més paradigmàtic i polèmic d'aquest concepte d'especificitat del lloc és l'escultura anteriorment esmentada Tilted Arc a la ciutat de Nova York. Però Richard Serra en té més. Obres com St. John's Rotary Arch, també ubicada a Nova York l'any 1980, Clara Clara, creada inicialment per al Jardí de les Teuleries a París l'any 1983, Fulcrum, instal·lada a prop de l'estació de tren de Liverpool Street a Londres l'any 1987, o Intersection, instal·lada en la plaça del Teatre de Basilea a Suïssa l'any 1992. Totes aquestes obres ens serveixen com a exemple d'escultures públiques de Richard Serra concebudes en un lloc concret.
Amb el mur, Richard Serra vol proposar al vianant una experiència especial, obligant-lo a seguir una ruta diferent, involucrant-lo en plans corbs, volums i línies de perspectiva que determinen l'escultura com a lloc de trànsit. D'aquesta manera, Serra allibera l'escultura de tota funció decorativa. La disposició de les dues corbes que conformen l'escultura divideix la plaça en dues atmosferes clarament diferenciades. Per un cantó del mur, un àmbit empedrat, una zona neutra de repòs, amb bancs per la lectura, amb un quiosc de música en la part central i recobert d'arbres que deixen ombra i foscor. I a l'altre cantó del mur, una oberta i àrida explanada en un terreny arenós i càlid amb dues acàcies que flanquegen la palmera que representa la llum i el sol. Serra pren tota la plaça com a element de representació, creant un espai ambigu en què el mur separa dos conceptes contraris, la plenitud i la buidor, els quals es retroben en l'element central de la plaça, la palmera.
I és que Richard Serra no és un escultor per a veure, sinó per a experimentar. L'Àngel Fernández ens explica com es va construir el mur a la plaça de la Palmera.
¿Recuerda cómo fue el proceso de construcción de la plaza? ¿Cómo se montó el muro?
Pues de una forma, para mí, que yo lo veía desde casa y decía, joder, para hacer eso, la que están liando. Bueno, contrachapado. Hicieron el hueco con chapas muy grandes, todas pulidas, muy bien. La preparación fue mucho más cara que el echar luego el cemento, el hormigón aquel, que por lo visto es un hormigón especial que con los años se va endureciendo y va siendo más resistente. Y bueno, pero el muro se hizo haciendo lo que es fuera de la tapia del muro que hoy día existe, que vemos. Pues bueno, pues es poner las chapas aquellas y dentro de esas chapas echar el hormigón. Y supongo, y me parece que sí, que está tiene forjado por dentro interior. Cosa que ha ocurrido que a veces, entre las meadas de los perros y tal, se ha caído parte del muro y se ven el óxido de los hierros. Que el mantenimiento es también entre quitar las pintadas y esos hoyos que hay, lleva su gasto también.
Ara tornem al dia de la inauguració de la plaça de la Palmera, aquell 11 de novembre de 1984.
Aquell dia, l'alcalde Pasqual Maragall, substitut de Narcís Serra en el càrrec, va fer un discurs breu. Pot ser perquè durant la inauguració, un grup de veïns va aprofitar l'acte de la plaça per protestar pel retard de la millora del sistema de calefacció del Col·legi Ramon Méndez Pidal, així com per reivindicar la construcció d'una escola d'adults al barri. Durant l'acte d'inauguració, Richard Serra, present aquell dia, també va parlar breument en anglès.
I besa la conquesta.
Un cop acabats els discursos, l'alcalde va veure l'obra de l'escultor nord-americà des del balcó d'un edifici que donava la plaça.
Els experts en art asseguren que per entendre el mur s'ha d'observar des de l'aire. En Salvador Mañosas primer i Àngel Fernández després ens parlen del dia de la inauguració de la plaça de la Palmera i també de l'escultura de Richard Serra.
Quina va ser la seva reacció quan van veure aquell mur, o aquest mur, en la seva tan desitjada plaça?
Bueno, en principi es va acollir, un cop fet, es va acollir pues bé per què? Perquè d'alguna manera es havia aconseguit una plaça. Digue-li que hi havia un mur, digue-li que era un colom, digue-li, perquè allò és un colom, significa un colom. O sigui, no és que no és un mur, és un colom, perquè vist des de dalt és un colom. Aquesta és la gràcia de l'escultura, que ningú ho veu, però allà està. Pues bé, perquè com que hi havia pues el font, la glorieta, es podia fer coses a la glorieta perquè les jambores estaven bé, hi havia bancs a l'entorn de la glorieta, que ara els han tret i no els han reposat, les jambordes s'han emportat a la meitat i diuen que les tenen guardades, però les han posat a un altre lloc, això és indiscutible, I així anem degradant la plaça.
Què els van dir els responsables municipals? Com es van justificar pel tema de col·locar ja el mur? Van fer alguna mena de...
En aquella època no es justificaven. En aquella època es feien les coses i ja està, ja estan fetes i s'ha acabat. Si no...
Pel que veig no van entendre l'obra i ara tampoc suposo que l'entenen.
Sí, l'obra sí l'entenem. I estem orgullosos de que és la plaça de la Palmera, jo per lo menos.
Però quan parlo de l'obra parlo del mur.
No, a veure, el mur es podia posar en un altre lloc. Aviam, si preguntes per què el pirulí de l'escorxador està allà, bueno, per què està allò? Què és allò? No? O unes quantes places més com aquesta, no? Bueno, la gent al final s'acostuma a tindre allò allà, i bueno, bien està. El que passa és que si es cerca l'escultura aquesta, el que fa és dividir la plaça en dos. Llavors divideix a les famílies, divideix al barri. Això sí és cert. Perquè clar, sembla la Gran Via d'aquí cap allà, no? És el mateix. Pues, divideix els barris, en vez d'unir-los els divideix. No queda maco, seria més bo una plaça llissa, amb els seus adornos i el que tu vulguis, però que la gent es veiés una a l'altra. Això fa barri, no? És el que hi ha.
Tot i que tenia entès que hi havia un descontent i que fins i tot es parla que alguns veïns van intentar d'arribar al mur en el seu dia.
El descontent és una cosa, i cívic és una altra. O sigui, tu pots estar descontent amb una cosa. El que no pots fer és malbé una cosa. I això és incívic, ja no se va dir.
Una vez inauguró la plaza, aquel día de San Martín, patrón del distrito, ¿cuál fue su reacción cuando vieron el muro en su tan deseada plaza? El muro ya construido.
Bueno, como los que lo esperábamos, casi nos habíamos hecho una idea, aparte de que lo estábamos viendo construir y sabíamos que ahí había una división. Entonces la fuimos aceptando, tanto que cuando terminó el muro, pues estaba aceptado.
¿Entendieron la obra?
Pues la verdad es que no la acabamos de entender, porque nos explicaron que era una paloma vista desde arriba. Y bueno, yo me he subido al bloque y no acabo de ver la paloma.
O sea, aún no la entiendo hoy en día.
No.
¿Y conocían al autor, al Richard Serra, de la escultura? ¿Tenían noticias de él?
Las noticias vino cuando hizo el proyecto de él, porque lo que buscaba se ve que era una manzana entera. Pero, ¿ves? Ahora que pienso, por ejemplo, en el escorzador, ahí la dona Locel, ¿no? Uh-huh. De Joan Miró. Bueno, pues me gusta más la palmera.
¿Cómo reaccionaron los vecinos aquel día de la inauguración?
Bueno,
nos dijo que hubo manifestaciones por otras cosas, pero ¿cuál fue la reacción al ver el muro?
Bueno, lo tomamos con la alegría de tener un espacio ganado. Y no vimos el muro ni nada, solamente vimos un espacio que ya era nuestro. Y eso se vive hoy día todavía. Tener la palmera para nosotros es un triunfo entre la edificación a veces innecesaria.
¿Es verdad que lo intentaron derribar el muro?
No tengo constancia.
Es una leyenda que circula, ¿no?
Sí.
Els arguments artístics que justificaven l'obra no eren del tot convincents per als veïns i les veïnes. Primer, perquè no l'entenien, no consideraven l'obra de Richard Serra com una obra d'art. I segon, perquè per a ells simplement era un gran mur que dividia la seva tan anhelada plaça en dos.
Sembla ser que l'escultor Xavier Corberó va intentar apaivagar els ànims dels veïns. Els va dir que l'autèntica funcionalitat del mur no era dividir la plaça, sinó separar l'espai dels nens de l'espai de la gent gran. Tot i les explicacions, l'escultura no va aconseguir generar un vincle amb l'entorn, ni tan sols va contribuir a millorar-lo.
Aquest descontent va provocar que un grup de veïns i veïnes intentessin enderrocar l'escultura, però l'acció de la policia, avisada per un anònim, va evitar-ho. Fins i tot Jordi Soler Tura, candidat al PSUC a l'alcaldia de Barcelona, en un mítin electoral, va prometre enderrocar-la si guanyava les eleccions. Però el resultat d'aquelles eleccions municipals van impedir que es portés a terme la destrucció del mur.
Com a curiositat, si s'hagués portat a terme l'enderroc d'aquesta escultura de Richard Serra, seria la tercera obra desapareguda de l'autor. De fet, hagués estat la primera si haguéssim de seguir un ordre cronològic de desaparicions.
La primera escultura en desaparèixer de manera real fou l'anteriorment citada Tilted Arc, una obra que va patir una forta campanya de desprestigi mediàtic i ciutadà. I és que els milers de treballadors de l'Administració de Serveis Generals tampoc van entendre aquella escultura de ser corbat, situada al vell mig del carrer Federal Square de Manhattan. Un immens mur de 38 metres de longitud i gairebé 4 metres d'alçada, que cada dia els barrava el pas i els obligava a fer un recorregut més llarg per entrar al seu lloc de treball. Finalment, després d'anys de debat, diverses audiències públiques, judicis i recursos legals, l'obra fou retirada de la plaça l'any 1989. La segona obra desapareguda fou l'Equal Parallel Guernica Benghazi, una escultura de 28 tones de pes que Serra va crear específicament per a la inauguració del Museu Reina Sofia el 26 de maig de 1986. Posteriorment, l'escultura es va emmagatzemar en una nau de l'empresa Macarrón S.A., ja que, degut a les seves dimensions, era impossible exhibir-la permanentment. Sorprenentment, l'any 2006, el Centre d'Art Reina Sofia fa pública la seva desaparició.
Un episodi real i surrealista de la història de l'art, que l'escriptor gallec Juan Tallón relata magistralment en la més que recomanada novel·la Obra Maestra, publicada per Anagrama. Un relat on Tallón barreja personatges reals i ficticis amb una bona dosis d'ironia, la famosa retranca gallega que tant li caracteritza.
Després de la inauguració, els veïns del barri de la Palmera han vist com a prop del mur brotaven les males herbes i també com l'escultura es convertia en un improvisat lavabo públic o en un espai per jugar a pilota o fins i tot per fer pintades. Però també un lloc visitat per turistes que venen a contemplar l'obra de Richard Serra, considerat per a molts experts com el més gran escultor de l'actualitat.
No te contesto cuando te llamo, menos excusas. Te da vergüenza y te comprendo. Estoy enfermo, como envejezco.
Aquesta degradació i mal ús de les escultures públiques de Richard Serra són un fet habitual, ja que s'ha donat en altres llocs on s'han instal·lat. S'ha de dir que, amb el pas dels anys, els veïns resignats han acabat acceptant, sense gran entusiasme, la presència del mur de Richard Serra a la seva estimada plaça. Avui dia, s'hauria de preguntar als veïns si l'escultura ha servit per dignificar el barri i millorar la seva autoestima, que, recordem, van ser alguns dels objectius que els responsables municipals, de la mà de l'arquitecte Oriol Buigas, es van plantejar a l'hora de portar l'art públic contemporani als barris de la perifèria de la ciutat. D'altra banda, les reivindicacions encara continuen. Veureu, l'actual Associació de Veïns i Veïnes de la Palmera Centre porta temps demanant una reforma integral de la plaça de la Palmera. Ara per ara, a la plaça només s'han fet reformes puntuals, insuficients a la vista de l'entitat. Ara parlem amb l'Àngel Fernández dels temes que queden pendents a la plaça, i del seu punt de vista actual sobre el mur.
Además del muro, ¿qué cosas echaban en falta? ¿Había otros elementos que no le gustaban de la plaza o en general solo era el muro?
Mira, tenemos algo pendiente de la plaza que es ridículo. ¿Sabes que hay un reloj? ¿Sabes dónde está puesto?
Sí, está en... Bueno, está colgado de una estructura metálica, ¿no?
Sí, parece un reloj de estación de tren.
Correcto.
Vale. ¿Tú crees que es el lugar adecuado?
Lo querían poner en la chimenea, ¿no?
Claro. Eso está pendiente. Y no era ese reloj, era un reloj de categoría. Por lo que fuera, no se puso ahí. Y no sé si les dio vergüenza o qué, que lo escondieron donde está. Que hay muchos vecinos de La Palmera que no saben que tienen un reloj en la plaza. Y bueno, ahora pues nosotros hemos reivindicado muchas veces que no nos cambien el reloj, ese reloj, vale, pero que lo saquen de ahí y lo pongan donde están las dos respiraciones del parking. Ahí en el medio se ve desde casi toda la plaza. Que es de lo que se trata, que la gente no tenga que saber sacar el móvil para ver qué hora es. O sea que es lo que tenemos pendiente con respecto a la plaza. Ah, y los bancos de piedra que tenemos, que hay gamberrismo, se los cargan, los parten, los rompen, y los de madera para la gente de cierta edad son más adecuados. Uh-huh. Porque en invierno los de piedra están fríos. Uh-huh. Y en verano están calientes. Uh-huh. Luego no se pueden echar para atrás. Una persona de cierta edad, uh-huh, nos cuesta mantenernos firmes, derechos en la piedra. Uh-huh. Y bueno, por lo demás, pues,
a día de hoy, ya para finalizar, ¿qué piensa del muro?
Bueno, que está ahí ya, y a lo mejor llegaría un momento que lo extrañaríamos.
Eso le iba a decir. Si ahora mismo los responsables municipales le dijesen que lo van a derribar y poner otra cosa, ¿cuál sería su reacción?
Yo ya lo echaría de menos. ¿Sí? Seguro.
Se ha encariñado ya con él.
Sí.
Después de los años.
Sí, sí, porque es que además lo tomas como... que también es un poco cachondeo. Pero es que sirve de meadero a mucha gente.
Y de jugar a pelota para los niños, que lo hemos visto.
Y jugar a la pelota. ¿Sabes lo que sí permitiría? Por lo menos de un lado. De todos, pero particularmente de un lado. Del lado que se ve plano todo. Permitir a artistas callejeros a que hagan sus trabajos allí. Que nosotros en la asociación lo hemos hablado y se ha propuesto el ayuntamiento, pero por ser una obra de arte no se toca. Pero yo pregunto, si la obra de arte es lo físico, que es el muro, que le hace una pintura, a lo mejor le adorna y le da vida.
I per finalitzar, conversarem amb el Salvador Mañosas, al voltant de la plaça ideal per als veïns i veïnes del barri, i també de quina és la seva visió actual de l'escultura.
Quina seria la plaça ideal dels veïns?
La plaça ideal dels veïns seria una plaça homogènia, una plaça amb verd, però cuidado, amb verd que la gent tingui respecte per aquest verd, perquè tu pides mucho i després tu ho fas molt bé, eh? Ja ho canviaran, no, lo canviaran, no, respeta. Amb ombra, amb puesto per seure, amb puesto on la gent gran i els crios puguin jugar i la gent gran pugui estar-hi a la fresca, i més ara, per exemple, a l'estiu, i això seria una plaça ideal. I un puesto on poder fer activitats que ja es fan, perquè la plaça Palmera es fa moltes activitats, més gent de tot el puesto de fer activitats, o sigui, és coneguda. Per tant, per això dic que estem orgullosos de la plaça. Però, bueno, se li pot donar un altre carisma. Que l'escultura es podria traslladar a un altre lloc, dubto que la trasladi. Perquè l'únic que faran és fotre-la baix, s'ha acabat. Però, clar, mentre visqui l'arquitecte, a baix no la faran mai.
Bueno, ja m'ha dit que pensava del mur, però això que ha comentat, si ara mateix els responsables municipals es diguessin que arribaran al mur per posar qualsevol altra cosa, quina seria la seva reacció?
Primera, abans d'arribar al mur, el que han de dir és què volen fer. Llavors, hi ha molta cosa per arreglar a la plaça abans que d'arribar al mur. Per tant, no és tirar avall al mur, és porta'm un projecte que la gent amb consens popular l'accepti i llavors pararem. Mentrestant, no hi ha res que parlar. El que hem de fer és arreglar la plaça com se li està demanant.
Una de les darreres actuacions ha estat la instal·lació d'un faristol de memòria històrica que descriu, explica i posa en valor aquest espai d'ús col·lectiu aconseguit a través de la lluita veïnal.
Pel que fa a l'autèntic símbol de la plaça, la centenària palmera canària, tampoc ha tingut un bon destí. Malauradament, l'any 2016 fou talada per estar afectada per una plaga d'escarabat becut vermell. En l'actualitat, la palmera que hi trobem és una palmera de Brasil, una espècie no autòctona que s'adapta perfectament al clima de la nostra ciutat. Per tancar aquest Barcelona versió original, citarem alguns dels llibres i revistes que hem fet servir a l'hora de confeccionar aquest programa. Llibres i revistes que pots trobar en les biblioteques de la ciutat.
Art Públic de Barcelona, d'Ignasi de Lecea i altres autors, publicats per l'Ajuntament de Barcelona l'any 2009. Reconstrucció de Barcelona, d'Oriol Buigas, publicat per Edicions 62 l'any 1985. Richard Serra, de María Ángeles Layuno, publicat per l'editorial Nerea l'any 2001. Obra maestra de Juan Tallón, publicat per l'editorial Anagrama l'any 2022. I Auro Invento, el butlletí trimestral de la Societat d'Estudis de la Verneda de Sant Martí.
També volem tornar a agrair l'estimable col·laboració del taller d'història de la Societat d'Estudis de la Verneda de Sant Martí en la part documental d'aquest podcast. I en especial a l'Antònia Pasqual i a tots els veïns i veïnes que han participat. Com igualment, tornar a agrair a la fantàstica narradora l'Olga, companya de la Biblioteca Gabriel García Márquez, i a l'estratosfèric equip tècnic de Ràdio Maconda, format per el Julián i l'Albert, que han fet possible aquest podcast del Barcelona versió original. Gràcies a tots.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Mi ciudad, ya la la la, oh, en mi ciudad, miro de...
I ja, definitivament per tancar, volem comentar-te que, tot i que tenim un bon sac d'històries per contar, estem oberts a tothom, veïns, entitats, centres d'estudi de la ciutat i companys d'altres biblioteques, que vulguin suggerir-nos qualsevol història susceptible de formar part del Barcelona versió original. Moltes gràcies. Es veiem en el pròxim podcast del Barcelona versió original, a Ràdio Maconda.
En mi ciutat, ja...